Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí, meio.
Aquí, Neus Rosés. Atreveu, compàs.
Tu, Neus, molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
...1805, París, França.
Prou de Revolució Francesa...
No.
...i prou de lords britànics. Aquesta... És que no hem sortit d'aquí aquest any.
Que no, Jair.
Vam entrar en un pou al setembre...
Sí.
...de francesos, de lords...
En un pou de francesos?
En un pou de francesos.
Quin fàstic.
Quin fàstic. Un forat negre de gabatxos i de guiris.
No és veritat.
No ens movem d'aquí.
Hem fet moltes altres coses. També hem tingut doctors que han jugat a ser Déu.
Sí.
Home, herois catalans que han lluitat contra els nazis. No recordes?
I herois nazis.
I hem fet assassins en sèrie, també.
No gaires.
Algun.
No gaires.
Ja en farem més. Ja en farem més. Avui ens situem en una França molt convulsa. És època de canvis i és molt temptador parlar d'aquest context històric. Políticament és molt interessant.
Molt, ui.
Però no ho farem.
Ah.
Si us sembla bé, ho passarem per alt i anirem directament a la teca.
Endavant.
Endavant.
Endavant, Barça.
Per introduir el personatge d'avui hem d'anar a un local que es troba al mig de París. És la Maison Béraud.
És un prostíbul. Endavant. Vinga, amb borratxos.
No. La Maison Béraud no és cap prostíbul. És l'únic bar de França que no és un prostíbul.
És veritat. És veritat. Perquè tots els bars de França són prostíbuls.
A la que et despistes...
Si no, si tu demanes,
sí, sí.
És un prostíbul.
Sí, sí,
qualsevol
sí, sí.
Bar, eh?
No sé, jo no he voltat gaire per França, ara. Parlo per el que he sentit, eh? No.
Jo sí que he voltat per França, sí. I tot és un... Si tu tot. Vols, tot és un prostíbul. A França.
La drogueria del poble...
Tot, excepte les fleques.
Una ampolla de sal fumant. Escolta, i aquella noia?
I aquella noia?
En fi, la Maison Béraud és una botiga, una botiga especialitzada en naturalisme i taxidèrmia.
Ostres.
Fixa't, la va obrir fa un parell d'anys un jove anomenat Jacques Béraud, un amant dels animals dissecats.
Carai.
La seva passió era tan forta que es va veure valent per obrir una botiga d'aquesta mena. I penseu que la té al centre de París.
Com pot ser que estiguem fent una altra biografia de taxidermistes?
Doncs mira...
No és un ofici que les pàgines grogues en vagi ple.
Doncs mira, ha anat per aquí. Avui la cosa anirà de taxidermistes. Al capítol 126 d'aquesta temporada us vam parlar d'en Francesc Darder,
sí.
I avui us parlarem de la família Béraud, uns autèntics fanàtics de la taxidèrmia que col·leccionen objectes i animals dissecats d'un gust més que qüestionable. En Jack té dues canalles. El primer d'arribar a aquest món és en Jul, que neix l'any 1807.
Dissequem-lo!
No,
esperi,
un moment,
home,
moment,
esperi, que està bé, el nen està bé. Ostres.
Després d'en Jul arriba el torn de l'Edouard, que neix el 1810.
Massa gent, o sigui, dues pàgines i tres noms,
bueno,
de francesos.
No pateixis, només tenim el pare i els dos nanos,
sí.
En Jul i l'Eduard. Encara que el pare tingui una botiga de taxidèrmia al centre de París, no us penseu que sigui un excèntric milionari, simplement és un excèntric.
Ostres, molt pitjor m'ho poses.
Són petits burgesos. I com tota bona família de petits burgesos, els pares volen que els nanos, quan arribi l'hora, s'encarreguin del negoci familiar. Hola, vinga.
A dissecar!
Vinga a buscar una mona. Que és Pasqua, no?
No. Se'm va morir la setmana passada, aviam com l'han deixat.
En Jul i l'Eduard reben lliçons de naturalisme i botànica. Com que la botiga és plena d'animals i plantes, els nanos es converteixen de seguida en un parell de marrecs repel·lents.
Oh, quina ràbia! El meu animal preferit és el Felis Catus!
No en tens ni idea. Els canis lupus familiaris són molt millors.
I ve un altre nen i els pica els dos per repel·lents.
Que és el que ha de fer.
Aquests nens han de rebre bullying.
Nens
que parlen en llatí?
Home...
Clatellada.
I com a adult no li pots dir res.
No.
És que s'ho mereixen.
No, és que estava parlant en llatí. Sí,
ah, vale.
Sí,
si no, estava parlant en llatí, vale.
Sí, sí.
Els germans Béraud no són els nens més populars del barri, però amb ells això tant els hi fa. La resta de canalla els aparta perquè són els dos nens estranys de la botiga dels horrors.
Però si ser amic d'aquests dos ha de ser divertidíssim.
I tant.
Anar a jugar a la botiga, enfilar-te en una girafa dissecada, tu saps el que ha de molar?
Podem fer que aquell mono està fumant?
Va. És que un mono que fuma fa molta gràcia.
Home, sempre. Els germans...
No feu fumar els micos, que els hi va, es veu que els hi va tan malament.
Sí, a veure, si està dissecat és igual.
Sí, si està dissecat...
Si està dissecat, que fumi el que vulgui. Aviam si no podrà fumar ni quan està dissecat, algú. Ja és que arriba un punt, noi? Els germans són dos nanos de mirada pura i brillant, i aquella botiga és molt màgica, i arriben animals dissecats de tots els indrets del planeta. A partir del 1818, amb només 11 anyets, en Jul formarà part de l'equip que fa viatges a l'estranger per aconseguir nou material. Tu, amb 11 anys, el teu pare se t'envia d'un mai a l'Àfrica a buscar material? Eh? Ah, és que...
No contestaré, perquè aquesta pregunta té trampa. Però no, no, evidentment que no. L'havia acompanyat a la feina.
A la feina, sí. Jo anava, me recordo que anava amb el Banc de Sabadell, tant, tant.
No sabies què s'hi feia allà, però no, feia il·lusionari.
Teníem una caixa forta d'aquelles que anava amb dues claus. Allò em fascinava.
Què dius?
Sí.
Home!
Sí, sí. Volem obrir la caixa. Llavors baixava un senyor, ell treia una clau i tu tenies l'altra, obria, i a dins guardava mortadela, em sembla. Perquè... Era només per al meu
la
pare.
La bona mortadela.
Quan algú a Campello demanava entrepada mortadela, esperis un moment.
La normal o la bona, perquè la bona. Al Banc Sabadell.
Si és la bona, hem d'anar al Banc Sabadell, un moment.
Ai, entrepà, nano.
En fi, aquell mateix any, el 1818, el seu pare l'envia a buscar nous animals, amb en Jul, nous animals i plantes a Sud-àfrica.
Tres, nano, excusa ben parida al col·le, eh?
Home.
Oh, no puc venir la setmana que ve. Per què? Vaig a buscar animals per dissecar a Sud-àfrica amb el meu pare. Hòstia.
Bueno, hi va amb el seu tiet, realment, que també treballa al negoci familiar. Allà s'hi estaran 3 anys.
Ostres!
Sí?
Passava a dir, una setmana no, eh?
No, no. 3 anys de viatge, tu. És un temps molt ben aprofitat i en Jul aprendrà tota mena de coses interessants. Ell i el tiet s'agafen molt a la valenta l'encàrrec del pare. Es passen el dia buscant animals i plantes. En Jul ho dibuixa tot en un quadern. Mai se sap quan es pot descobrir una nova espècie. Quan en Jul veu un escarabat, el guarda en un pot de vidre i l'ensenya al seu oncle, esperant que sigui una bona troballa. Si veu un ocell nou, s'hi acosta sigilosament i en fa un retrat perfecte. I si el que veu és un mico, demana a l'oncle que l'ajudi a esbrinar si un exemplar com aquell ja està catalogat o no.
Mira, tieta, aquest mico no el tenim!
Ah, a veure... Espera, que em poso les ulleres. Ai, és veritat, no el tenim! Oh. Mira! Carrega'l, ara ja el tenim.
I el nen li és igual, eh?
Sí, el nen és igual. Ja està.
Ja sé, si total és per dissecar-lo.
Sí. Ah, no el coneixia, aquesta espècie amb un forat al front.
Que és veritat, tant un dispareu.
Sí, si s'ha de dissecar, dispareu per darrere.
Per darrere.
Després de 3 anys a Sud-àfrica, en Jul torna a París.
Aviam.
Ho fa amb un botí extraordinari. Ell i el seu oncle han fet els deures.
Aviam, dona'm números. No amb números.
Doncs
un mico. Què tornen? Amb un mico? I què més?
Tornen amb 13.000 espècies.
Ei, però, a veure... Ojo. Ei, para.
Que això,
para.
Això Ryanair no t'ho deixen pujar, eh?
13.000 espècies. Ha quedat alguna cosa a Sud-àfrica?
No ha quedat res.
Tu vas estar a prop d'allà.
Jo vaig estar a Namíbia.
A Namíbia, sí. Que és allà. I deuen haver anat tots cap a Namíbia,
sí,
els animals.
Estan
perquè
tots allà.
Sud-àfrica... Només quedaven Nelson Mandela.
Quan jo vaig anar a Uganda a veure goril·les,
sí,
hi havia un senyor de Sud-àfrica que va venir a veure goril·les. Clar. I vaig pensar, no hi ha res a Sud-àfrica. Ha hagut de venir aquí. No tot el que porten són animals, eh? De les 13.000 espècies, més de la meitat són plantes. No patiu.
Ah.
Però també porten... 300 mamífers, que no és poca cosa, 2.000 ocells i 5.000 insectes que incrementen la col·lecció de la botiga. Botiga grossa, també et diré, eh?
Això no és una botiga cantonera.
No.
A Gràcia.
Hòstia, aquelles botigues de Barcelona que són al passadís de sota l'escala de l'edifici, què són aquelles botigues?
Que sempre hi ha un sabater o alguna cosa així, no?
Sí,
no,
sí.
Però ara,
sí.
Ara hi ha comerços allà
sí,
dintre,
sí,
eh?
Sí, coses molt petites. Llavors, jo no sé.
Hem trobat un lloguer molt bo, miri, és en un forat d'una escala.
Perfecte.
Ah, 2.000 euros al mes, diu?
No, a vegades...
Quin permís has de demanar allà?
És que, bueno, no sé. Jo a vegades muntes un despatx aquí a Vic i et fan demanar una llicència d'activitats que has de cardar 300.000 informes i han d'haver 12 extintors i no sé què més.
Carda 2 extintors a sota un forat d'una escala.
És que... No hi cap ningú, ja.
No hi cap la persona, ja.
No, no. A poc la botiga familiar s'ha convertit en la més important d'Europa.
Ostres, home, tu diràs.
Sí, som al 1821, en Jules encara és un adolescent, però ja ha demostrat de què és capaç. En canvi, l'Eduard, el seu germà petit, encara no ha fet res de bo, tu.
Ostres, aviam si espaviles, Eduard.
Ah, Eduard, no, home, no siguis dur amb l'Eduard, pobret, que només té 13 anys.
Sí, 13, però amb 11 l'altre estava matant micos a Sud-àfrica,
sí,
eh?
Sí, sí.
I ara ja es passa el dia enganxat al mòbil, el de 13, eh?
De moment, l'Eduard ha mantingut un perfil baix. S'ha de conformar a ser l'ajudant del pare a la botiga. Ell i el seu pare netegen i classifiquen tot el que han portat en Jul i l'oncle. És una feinada i molt avorrida. El problema és que l'Eduard és un desastre.
Nano, els esquirols dissecats,
per favor,
que em trenquen.
Per favor, un esquirol amb les dents trencades.
Qui no el voldrà ningú.
Quin mal efecte que fa. En canvi, el seu germà Jul va molt fort, eh? Un parell d'anys després d'arribar a França, en Jul rep l'encàrrec de tornar a Sud-àfrica. Sí, en Jul es converteix en el taxidermista d'un dels museus més importants de Sud-àfrica, des d'on continua preparant carregaments que aniran cap a París.
Que també els animals, quan veuen entrar aquest nano a Sud-àfrica per la frontera...
En poc temps, la Maison Bergot es consolida com la referència dels qui volen tenir un animal dissecat al menjador. Mira, Mercè, hi ha una botiga a París. Un dia anirem a treure el cap. Mira. Perquè jo crec que aquest racó de quins hi quedaria, mira, perfecte, un mono dissecat.
O un os polar.
Un os polar, preciós.
Queda perfecte, un os a casa. Fa poc vaig veure una sèrie, estic mirant una sèrie que es diu Viviendas de Superlujo en Londres.
Ah, carai. No, el títol no enganya.
No enganya gens. No enganya gens, eh? Ara, la gent que treballa en aquella immobiliària...
Déu-n'hi-do.
Sembla que treballin a la Jonquera, també, eh? Doncs, cases encara a Londres amb ossos dissecats a dintre, eh?
Fixa't.
Oh, aquí vien un osso, vamos a hacernos un selfie.
Preciós.
Carai, tu. Sí,
sí. I a l'entrada, eh? Poder, l'os, el posen?
No, al pis de dalt, era.
Al pis de dalt. Hòstia.
Sí. Li fa una gràcia al tio que l'ha de pujar.
Clar, clar.
Aviam, que va farcit d'una cosa. No pesa com un os, de veritat,
no,
entenc.
No, a dins deu tenir boles de pre-expand, suposo. Vaja, no sé, no sé.
I sacar un animal?
Bueno.
Ja en parlarem un altre dia.
Sí, no n'he tingut mai cap.
No s'ha de tenir.
No s'ha de tenir.
Ni tan sols aquelles potes de senglar per penjar-hi el sombrero?
No, tampoc, no. Per mantenir el ritme de venda a la botiga, cal que en Jul aconsegueixi peces sense parar.
Sense parar.
El nano es fa un fart de comprar i caçar animals de totes mides. Ara sí que podem dir que la família s'estan guanyant molt bé la vida. Tenen molt material i el venen car. L'any 1827 venen un exemplar d'elefant i un d'hipopòtam dissecat per 3.000 francs cadascun.
Ostres, ja sé que dinero en el tiempo no arriba tan lluny, però quanta és això?
Això és un colló de micos, Jair. Molts diners.
Molts diners,
molts,
no?
Molts diners, sí. Mira, parlant de micos, sí, em pots comprar un, si vols, per 100 francs.
Doncs sí que te'l compro, per 100
si vas
francs,
bé de
sí que
calés,
te'l compro. Sí.
També tens un tigre per 200. I si ets un pobre, sempre pots comprar una llúdriga africana per 30 francs. 30.
Què dius?
La llúdriga,
dos, sí, per uno la llúdriga! Nena, nena! Nena, que se m'acaben! Què fa, senyora, venent llúdrigues?
La llúdriga!
La llúdriga, una llúdriga!
Com es diu?
Una nutria. Què era, una nutria, nena?
No,
por favor.
No, soy tolerante. Què diu?
Ho ha confós tot, què diu? Què vol fer? Que li faci un entrepà, una llúdriga?
Tots tres, el pare i els dos fills, han aconseguit un imperi.
Com que els dos fills, si n'hi ha un que no carda res? Que està
bueno, allà, ara s'ha posat les piles ja, Jair. Ah. A hores d'ara, en Jul ja és tot un referent de la taxidèrmia i l'Eduard ja és un noi com cal. Està preparat per acompanyar el seu germà gran,
sí,
a l'estranger. Durant 4 anys, els dos germans s'encarreguen de completar una de les col·leccions taxidèrmiques més impressionants que es recorden. L'any 1831 arriben a França i el diari Le Constitutionnel els dedica les següents paraules. Els germans Bergot han arribat del seu viatge a l'Àfrica. Els intrèpids i joves naturalistes han passat 20 mesos recorrent terrenys inhòspits, rodejats d'animals temibles i de negres tan salvatges com la fera més feroç. Molt bé.
Què? A veure, un moment.
Sí.
Pots tornar a repetir aquesta part que no m'ha quedat clara del
tot? Sí, te llegeixo l'últim, eh?
Sí, aquesta.
Rodejats d'animals temibles,
sí,
i negres tan salvatges com la fera més feroç. Abans la premsa era menys delicada, era...
Sí.
Tiraven més pel dret.
Sí, sí que és veritat, tot i que aquest paràgraf, em penso que Mediterrània Digital, he llegit algo semblant.
Sí, sí. Aquesta és l'edició del 15 de novembre de 1831 d'un dels diaris més importants de França. Acaben la notícia escrivint: dubtem de si admirar més la intrepidesa o la perseverança dels germans Bergot.
Què et mires més, tu, la intrepidesa o la perseverança?
No sé, perquè he de pensar molt bé què vol dir cada cosa.
Com tenen, no tenen res a veure, una cosa amb l'altra?
Intrepidesa, vale?
Sí.
Perseverança, vale. Ara vale. Ja sé què és cada cosa. Home, és que molt...
És que, no, és
home,
que has estat malalt.
Ah, he estat malalt, porto un parell de dies una mica malalt.
Oh, sí, fas uns ulls...
Sí, noi. Què et miro més?
Que, per exemple, tu ara mateix has de contractar algú perquè treballi aquí al corral. Què vols?
Perseverança.
Home, això no t'ho has pensat
no,
gaire, eh?
No, no. Intrèpid ja ho sóc jo. Ja.
I amb una a l'empresa n'hi ha prou.
Amb un intrèpid a l'empresa n'hi ha suficient. Els altres millor que siguin perseverants.
Exacte. Jo sí que he de triar també, m'assumo, és que el meu jefe sigui perseverant, que intrèpid, eh?
Bé, en Juli i l'Eduard saben vendre's molt bé. Són conscients que les seves peces es venen a millor preu si la història de fons és interessant. Per exemple, en comptes de dir que el tigre que tenen exposat l'han comprat mort, diuen que l'han caçat ells mateixos.
Ah.
Això agrada molt al client francès. Això...
Home,
i a part d'anècdotes, els germans s'inventen dates i localitzacions sense problemes, el que calgui per pujar una mica el preu. Eh?
També és veritat que això al Museu d'Arder no era el mateix.
Què vas dir?
Que no venguin la moto que en francès va caçar el negre.
Aquell senyor.
Sí. No.
Val a dir que l'any 1800 la taxidèrmia tenia més sentit que ara. Abans era molt difícil veure animals exòtics si no estaven dissecats.
Clar.
Era una manera d'acostar certa cultura i coneixement a les persones. Ara situem-nos als darrers dies del 1831.
No poden anar a caçar més micos perquè els han caçat tots ja.
Doncs mira,
se'n van a Àfrica.
Encara en queden, es veu. Concretament som a Botswana. Mira, allà on el rei es va trencar el maluc.
Sí.
Va trencar el maluc anant a pixar, recordem això. Això.
Sí, 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 gent... van sopegar amb una branca i...
La gent que va poder assistir al búnquer confidencial de Joan Carles ho saben, però per la resta d'oients del programa...
Si regalem sapigueu... aquest dato.
Mira, per cert, aquest dissabte,
sí.
15 de juny,
sí.
Acabem la gira del búnquer confidencial amb Fèlix Millet al Teatre Victòria de Barcelona. Deixa'm agrair a tota la gent que ha vingut als búnquers confidencials,
sí,
perquè
sí.
Ha sigut meravellós,
sí.
I posarem punt i final aquest dissabte amb la biografia sí. De Fèlix Millet.
No queden entrades.
No en queden. No,
no ens demaneu entrades, si us plau.
No.
Fa un any que estan esgotades.
Sí,
perquè
sí,
la
sí.
Gent... Ai, he vist que feu gira. No, és que... Però... Fa un any que estem fent la gira.
Sí, sí, sí. A cada poble... Però això ja m'ha passat a mi amb el teatre tota la vida. A cada poble que he actuat,
sí.
Per exemple, jo vaig actuar a Granollers.
D'acord.
Sempre tinc un missatge l'endemà d'algú que diu «Quan vindràs a Granollers?»
Sempre.
Sempre, sempre, sempre.
Sempre, sempre.
I
sempre.
Tu contestaries «Mai». Però dius «Vaig venir ahir, em sap greu».
És molt curiós. «Ai,
no m'entero mai de res». Pues no.
És... Mira, fa poc algú va dir «Vindrà, per exemple, a presentar un llibre». «Vens a presentar el llibre... Quan vindràs a Girona a presentar el llibre?» «Vaig ser-hi dissabte passat». Bueno, és que jo sóc de Canet.
Ah. Escolti, què despista?
Geogràficament som un país...
Bueno, curiós, curiós. Fi. Bé, concretament deia que som a Botswana, a l'Àfrica Austral,
sí.
Un paradís per uns naturalistes com els Begó. En aquest territori s'hi troben les espècies més increïbles que us pugueu imaginar. Des d'elefants fins a rinocerons, lleons, girafes, zebres...
Correu, correu, que venen els francesos! Les girafes dient-s'ho entre elles,
sí,
eh?
Sí, sí, en català, parlant en català,
sí, sí,
de lo espantades que estan.
Sí, però quan t'espantes de veritat parles català.
Sempre. La veritat és que avui en Juli i l'Eduard no estan gaire pendents dels animals perquè hi ha una cosa que els té molt més encuriosits. Un senyor negre que ha mort fa poques hores.
A veure, Gai, què? No passa res, no? O sí.
Jo crec que passa alguna cosa. Sí.
Passa alguna cosa.
Resulta que els dos germans han arribat a un poblat on se celebra un funeral d'un jove botswanès que ha passat a millor vida.
Ai, pobre.
En Juli i l'Eduard han estat uns convidats de luxe a l'enterrament. Ara que s'ha fet de nit i el poblat dorm, han començat a reflexionar seriosament si aquell home mort...
No! Fell-ho, no!
Aviam, podria ser un exemplar adient per la seva col·lecció, no? És que...
Jo, a veure... No, si vols ens posem en la ment del jove empresari francès.
Clar, és una altra època, eh? Penseu que és una altra època.
És una altra època. No existia el criteri.
Exacte. Ells creuen que serà un objecte de col·leccionista, una peça única, i volen agafar-lo sense gaires contemplacions. Volen desenterrar-lo, dissecar-lo i enviar-lo a París. Quan en Juli i l'Eduard es queden sols, veuen la seva oportunitat d'or per endur-se el cadàver. Agafen una pala cadascun i comencen a desenterrar el mort.
que si t'enxampen els de la tribu, quina explicació, doncs? No, no, més que res, perquè no, és un altre idioma. No.
M'ha semblat que quedàvem, quan l'enterràveu, m'ha semblat que quedàvem amb la cama doblegada. I hem dit, posem-lo bé.
És tradició en espanyol.
Un cop l'han desenterrat, li treuen la pell i els òrgans. Només n'agafen les parts que els hi fan falta. La resta ho deixen pels voltors. Els germans s'encarreguen de dissecar l'home omplint-lo de palla.
Ojo, eh? Ojo, que ha de quedar bé, eh?
Sí.
Ha de quedar bé, perquè la
palla també...
Et dona una forma, nano. Sí.
Per crear-li una mica de rerefons, una mica d'història, li foten quatre plomes i una llança. Segons sembla, aquell home anava vestit com un europeu, però és igual, això de tant fa. Serà més cridaner si el fan com un salvatge. Amb la feina feta, ara només falta que algú el compri.
Si no sabés com va la història de la humanitat, diria, no tindran collons de vendre'l.
Doncs mira, en principi ningú vol l'homenet, però finalment apareix una persona que sembla que li interessa.
No,
sí. El nostre amic Francesc Darder el compra.
No!
Dit això, si voleu saber més coses sobre el negre de Banyoles, recupereu el capítol d'en Francesc Darder, on la Neus també ens va explicar coses del Museu de Banyoles ben interessants i ben poc ofensives.
Molt gens ofensives.
Nosaltres continuem de moment amb els germans Bergó. Han fet fama i diners i són considerats dos dels naturalistes més importants del moment. Tots dos viatgen arreu del planeta omplint vaixells d'animals morts i plantes. Ara, qui més ho fa és l'Eduard, el germà petit. En Jules s'encarrega del negoci mentre ell viatja per Indonèsia i les Filipines buscant animals i plantes increïbles. L'Eduard s'ha ben espavilat i ara també es tira el carro. Durant els seus viatges li passen unes anècdotes molt interessants que decideix relatar en el seu diari personal.
En sabem alguna?
En sabem, sí.
Tenim el diari.
L'Eduard relata que durant un desembarcament en un poblet de Sumatra, un cocodril els va atacar i es va menjar tres nens petits davant dels seus ulls.
Bona anècdota.
És maca, aquesta.
Aquesta per explicar-la en un sopar. I així, sí, tal qual. Sí, es va menjar tres nens.
Tres nens petits.
Tres nens. Porta'm a... Voldré contessa de postre.
Perfecte. Tira un raig de whisky.
Sí, i tira un raig de whisky sobre la contessa.
A la tarta, o sigui, el raig... Anem a veure. Avis de Catalunya. El raig de whisky només va a la tarta al whisky. Tot l'altre són capritxos vostres. A la contessa no hi ha raig de whisky. Però, noi, els avis ho veuen fer amb un gelat, amb una altra taula. Ah, jo també un raig de whisky. Escolta, vostè ha demanat contessa. No té res a veure.
O sigui, a la tarta del whisky, perdona la meva ignorància, sí, a la tarta del whisky, o sigui, no em porto whisky?
Sí, ja el porta, però normalment s'amaneix amb un rajolinet de whisky, això es fa, vale. Aquí, fins aquí ho comprem.
O sigui, que el bizcotxo pilli i agafi fort, papa, sí, que amb whisky.
Però llavors hi ha avis que això, demanen el whisky a tots els gelats.
És que ara has dit això a la contessa i he quedat boig, la contessa és una cosa ben dura, eh? Si tires whisky per sobre, potser que te'l tirin de la boca. Exacte. Directament, no?
En fi, tenim més anècdotes del nostre amic. També explica que un dia a la selva va caure per un precipici quan fugia d'uns mercenaris que el volien matar. I també escriu que un dia un lleopard el va atacar, però que el seu cavall el va defensar fotent-li una cosa i deixant el felí mig mort.
No vols dir que s'ho inventa, tot això?
Doncs mira, és ben probable. L'Eduard ha fet una mica un Marco Polo. No para de dir mentides. És cert que ha viatjat per tot arreu, però totes les anècdotes són molt exagerades o directament són inventades. Hi ha una cosa que explica, però, que sí que és certa. És una cosa que passa l'any 1839. Durant anys, els germans han recol·lectat espècimens de tots els racons del planeta. Entre plantes, insectes i animalons, els Bergó han enviat a França vora de 190.000 exemplars. Ara es preparen per un últim viatge. Ja fa molts anys que treballen i volen baixar el ritme.
Ui, és l'últim gran viatge.
Podria ben ser-ho, sí. És un últim gran viatge que ha de durar anys. Volen acabar de recopilar totes les espècies que no tenen, que no han passat per les seves mans.
Doncs, bueno, ja sabeu com acaben els últims grans viatges en aquest programa.
Palmant.
Mort, palmant.
Bueno, de moment... L'expedició ha anat tal com estava previst. Els problemes arriben a la tornada. Els Bergó viatgen amb diversos vaixells. És impossible encabir tots els animals morts en un sol vaixell. Els dos germans naveguen per la costa africana en direcció cap a Europa. Tot va com la seda, fins que un temporal marítim els enganxa de ple.
Ai, ai, ai.
Les onades són molt altes i el vent és fortíssim. Les embestides envien la càrrega dels Begó al fons del mar.
No, la girafa, no!
Ai!
Oh!
Els germans arriben sans i estalvis, però la feina feta durant una dècada només acaba servint per alimentar quatre peixos.
Hosti, tu, quin paparàs l'Eduard, una cosa que fa i la caga.
Déu, no ha sigut pas culpa seva, sí. Pobret. Malgrat el cop emocional i econòmic de la pèrdua, els Begó tenen prou diners per tirar el negoci endavant. Estan molt ben considerats. En Jul acaba els seus dies a Londres, recordant com un botànic i un ornitòleg excel·lent. L'Eduard, encara ara, té obres de taxidèrmia exposades arreu del món. Ojo, eh? Tots dos moren en pocs anys de diferència. Primer el germà petit l'any 1868 i després ho fa el gran el 1873. Germans Begó, els que li van vendre el negre de Banyoles al nostre amic Darder.
Li van vendre el negre, eh?
Sí, i que van enviar a París 190.000 espècies d'animals de tot el món.
Ho trobo molt gros.
És molt gros, això.
Molt gros, animals dissecats, eh?
Voleu veure?
Quin germà tenim? Quin germà tenim?
Crec que el de la foto és en Jul.
En Jul, eh?
Sí.
Aviam.
Sí. Mira'l, en Jul. Jul Begó fa cara de...
Fa cara de poder-te dissecar en qualsevol moment.
Sí,
són ullets de... Quedaries bé ratllant una palla, tu.
Sí. Ja, vols dir que et trobes bé?
Escolti, senyor, estic refredat i prou, eh? Deixi'm. En fi, a veure què en pensa la gent. Jul Berró, digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Ostres,
ostres, no ha agradat gens, tu.
Només 3 vots a favor.
No el salvem, eh?
No entrarà, eh?
Doncs mira, dissecat.
Va entrar l'amic Darder, va entrar o no?
Sí.
Darder, sí, no?
Jo crec que sí.
Ara tinc dubtes, jo, eh? No sé si va entrar o no, eh, Darder? No. Ara m'ho consulten des de...
Ara mirarem, parlem amb el notari.
Des de l'equip de central de dades, Ruth Vilà, sisplau, ens ha entrat o no ens ha entrat el senyor Darder al búnquer? Estamos trabajando en ello, em comenten.
És
un moment de nervis.
Mirem-ho perquè hi ha nervis, eh? La gent
les meves apostes serien que no va entrar, eh? Diria que
depèn
no.
Depèn del nombre d'animalistes que tinguéssim al programa.
Correcte. Ho tenim tot completament ben digitalitzat perquè veieu la,
sí,
la
no,
velocitat
que
a l'hora de comprovar-ho.
El que passa és que hi ha molts personatges.
Clar.
Però jo crec que sí, normalment personatge català entra.
Sempre.
Excepte el nazi aquell de, el nazi de Sabadell aquell.
A veure. No va entrar, eh? Em comenten que no va entrar.
Francesc Darder va quedar fora.
Francesc Darder va quedar fora, per tant, té tota la lògica que el que li va vendre el negre a Francesc Darder.
Per tant,
tampoc entri.
0 de 2 taxidermistes han entrat al búnquer.
Germans Begó no entren al búnquer. Fora!
Fora!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bona nit.
Hola, bona
què
nit.
Què tal la taxidèrmia? T'interessa?
No, en absolut. I menys posar-t'hi palla dins.
No.
Posa-hi marihuano, marihuano.
Miraguano.
Sí, miraguano.
Això és de les nines.
Sí, té un altre nom.
Què és miraguano?
Sí, aquella cosa que sembla com un cotó.
Sí.
Però es veu que també té un altre nom, però bueno, que es diu miraguano.
Lo dels coixins.
Sí.
Miraguano.
Que hi hagi un cotó que se li posa pell de gallina.
Sí.
De l'engonit que fa. I també en diuen com?
Buata.
Buata, en català. Mira.
Buata i miraguano, no sé on surt, però a mi m'agrada miraguano.
Miraguano, sí. Sí.
Relleno miraguano por metros, eh?
Miraguano, miraguano, ai, que vi.
Miraguano, eh?
Que sapigueu que si voleu comprar miraguano va a 3,95 al metro.
És prou barat, no?
No
sembla com llana de roca, no? Per allò per... En fi. Escolteu. Bueno, què més ens has de dir, les germans?
Mira, és que ara flipareu, amb la informació que us dono.
Ai, ai, ai.
Què passa?
Doncs mira...
Que s'han dit coses molt grosses.
No. Novetat que us dono.
Endavant, quina?
Esteu atents?
Endavant.
Hi havia un germà més.
Un altre? Begó?
Sí. Hi havia un germà més.
El van dissecar. On és el teu germà? Al museu.
No, es veu que era més petit i es deia Alexis.
Mira, l'Alexis.
Però no se n'ha parlat perquè el pobre nano no va fer ben res de profit i no hi ha cap entrada d'ell al cercador.
Bueno, també s'hauria de valorar si va fer més de profit ell
sense fer res.
Sense fer res, els altres dos.
Sí, però passa? No coneixeu algun cas d'aquests de germans que siguin 3 o 4 i que un no destaqui?
És
sí,
molt gros, eh?
Sí. N'hi ha un que sempre... Ah, sou 4, em pensava que éreu 3, eh?
Sí.
Hereus d'una fortuna o d'una nissaga, que n'hi ha uns quants que segueixen...
Sempre diuen que és el del mig, normalment, eh? Que no...
Ah, sí? El que...
Diuen.
Ja pot ser.
Germans Roca, per exemple, tots 3. Són 3, no?
Són...
O hi ha un quart roca que no coneixem.
Una quarta roca, una roca.
Una roca, la germana una... roca. Sí. Crec que no. I els, no, tres, no, i els tres. Tres es dediquen a lo seu i ben bons que són.
Ja, però aquest l'Alexis em sembla que no.
Hòstia, estàs posant el quart germà roca.
Sí, he posat quants germans són els germans roca al Google.
És un embarbussament. Tres,
no? A veure, aviam.
Són tres.
I els germans Gasol?
Sí.
Crec que sí que n'hi ha un altre, sí? Que no...
Sí que n'hi ha un altre.
Adrià, mira, el tercer hermano Gasol.
Que és el més petit de tots?
Ai, l'Adrià, pobre. El trio de ases del que nunca quiso formar parte.
Mira, oh! Veus?
Què vol dir, que nunca quiso? Que, no, que s'ha dedicat
és
a una altra
petit,
cosa?
Diu...
És el petit, diu... també com l'Alexis, aquest.
Mm, és el que continua passant més desapercebut davant dels seus germans.
Home, home, clar, perquè són molt alts.
Però diu, això no vol dir que no sigui menys important en el nucli familiar.
Ah, no!
Home, no, que només faltaria. Tu a quin equip jugues?
Què has
gilipolles, fet? No? Els pares. I,
de fet, en aquesta notícia del Confidencial, destaquen que Pau Gasol... Què? Mira si és important, l'Adrià, que en Pau Gasol, en el seu comiat, va dir «Nunca podré agradecer suficiente lo que habéis hecho por mí. Gracias, mamá, papá, Adrià i Marc».
Ah, ui, te li han dit!
Del Pau. No se'l va descuidar, eh?
Adrià! Adrià!
Des d'aquí, abraçada a Adrià Gasol,
sí.
Que potser ara s'està dedicant a una cosa importantíssima.
Home,
potser és taxidermista, ara.
Sí. Digo.
I créixer a l'ombra d'aquests dos, perquè ja dic jo que fan ombra, els germans,
sí.
Gasol. Eh?
Home, si fan ombra.
Home, Déu meu.
Hòstia, Adrià, bueno, Adrià, endavant,
cosa,
força.
Però l'Adrià saben a quin any va néixer, l'Alexis no saben ni l'any que va néixer.
Vaja.
Hi ha un interrogant, surten interrogants.
Per
no
això, fort. Per això.
Si busqueu, si busquem en Jules o l'Eduard, els trobareu.
Alexis Berro, res.
Sí, però poses l'Alexis i et surt un dels germans. O en Jules o l'Eduard, però en ell no pot saber-ne res, ja està. És un pobre nano que se l'ha tingut d'una manera bàrbara i l'únic que podem saber és que també va anar a l'Àfrica, però ell s'hi va quedar i es va dedicar al món de la pólvora allà. Va dir, deixa'm estar amb els girafes, bueno, i em quedo aquí a fer pólvora.
Tampoc se m'acuden moltes coses bones per fer amb la pólvora,
no,
a l'Àfrica.
No, no, focs artificials.
Sí, sí, sí. Sí.
Es veu que va morir l'any 1868, el mateix que l'Eduard.
Ah.
I ja està, és tota la informació que tenim de l'Alexis.
Molt bé, és tu.
El tema del vaixell enfonsat. Es veu que els germans van enviar una carta dient que havien pogut salvar un sol animal.
Ah.
N'hi ha un que no va servir pels peixos, era un elefant.
Ah.
Un elefant es va salvar. Mira. Bueno, era mort, però vull dir...
Es va salvar de...
Es va salvar de
perquè entenc que sura molt un elefant, no?
Depèn.
No ho sé com
si està, és que si a dins té aire i està ben sellat, flota.
Ja.
I pots enfilar-t'hi sobre com... Que ben parit i tant, ja. Que acabés així, eh? Acabemos los dos, ja, collons, los dos. Home. I mig barco.
Oh, i tant. Podria van agafar per la trompa abans de caure.
Mira.
Vull dir, amb ell es pot fer una girafa, bueno, amb el coll.
Un elefant que no pesa, eh?
Sí, sí. Pel que fa als nostres germans, el vaixell s'ha de dir que no hi eren tots dos. Ja. Només hi havia l'Eduard i en Jules anaven en una altra embarcació.
Vaja. No volia saber res de l'altre.
Ja. No. També sabem el nom del vaixell, on hi havia totes les espècies recol·lectades, recol·lectades pels germans. I aquesta serà la pregunta que faré a la gent de la Guixa. A veure, gent de la Guixa. Com es deia el vaixell on navegava la gran col·lecció dels germans Bego?
Titanic.
Opció A, Cunèpiles. Opció B, Crudigan. I opció C, Lucullus. Què?
Diguem la C, que sembla l'Ocullonó, no?
Diguem la C, que sembla l'Ocullonó.
Perquè digues, diu l'Ocullonó.
Déu-n'hi-do.
Va, direm la C, nivell.
L'Ocullonó. Doncs vinga, va, la C. La cara de sorpresa ha sigut màxima. Ah, no m'esperava gens.
Contentíssim, eh?
Lucullus és el nom que segurament fa referència a un polític militar romà del segle I abans de Crist.
Mira,
és que sapigueu que hi ha un nano que es deia així.
En Lucullus.
Exacte. Va, i aprofundim més en la vida d'en Jules, perquè sembla que la seva estada a Sud-àfrica va ser un pèl mogudeta i no només va estar perseguint animals.
Home, va estar-hi molts anys, eh?
Sí. Us estic parlant de l'Elizabeth Griff.
Ep.
Una noia que l'any 1828 va parir un nen molt semblant a en Jules.
Ai.
I aquí, de fet, li va posar el mateix nom.
És curiós, a vegades la vida, quines casualitats.
Sí.
Resulta que en Jules va estar amb aquesta noia i diuen que li va demanar matrimoni i tot, i un cop va saber que estava embarassada d'ell, li va demanar matrimoni. O sigui, no abans, va ser quan ja va veure que
es pot entrenar. Tu, ja que has quedat prenyada, què et sembla si ens casem?
Què et sembla?
Sí, sí. Tot i així, dies més tard... Es va fer enrere. Va dir que no li havia pas demanat res a l'Elisabet, que no sabia de què li parlaven. L'Elisabet es va queixar i el va demandar. Va demandar en Jules, sí. El nostre Jules va haver de presentar-se davant del tribunal i defensar-se. Llavors aquí la gent d'Algemesí em respondran la següent pregunta. Quina raó va donar en Jules per argumentar que ell no havia demanat matrimoni a l'Elisabet? Ell va dir, jo no sé res. Opció A, que ella parlava holandès i ell no sap parlar aquest idioma. Però com vols que hi demani si no sé què?
No sé què idioma hi demani.
Opció B, que era lletja com un pecat.
Oh, que maco.
I opció C, que era una aprofitada i buscava un pare pel seu fill a la desesperada.
Ostres, que és que cap de les tres.
La C... La lletja?
La lletja. No sé.
Hola, hola bé, jo penso.
Hola,
jo penso
hola bé.
Sí.
Tu quina penses?
Jo què sé.
Jo la sé. I tu? Jo quina has dit?
Quatre persones i tres opcions.
Jo he dit la A, però tu penses la A. Pues la A, bo.
Vinga, la que vulgueu.
La A, diuen la Raquel i l'Aran.
Vinga, la A.
La A.
Som-hi.
Vinga.
No les tenien totes, eh?
No.
Doncs va dir que no sabia holandès i que per demanar matrimoni doncs se n'ha de saber.
Clar, clar. Té lògica.
Clar, a més es veu que la noia era menor i hauria d'haver demanat la mà als pares i no ho va fer. Com és que els pares no sabien res, eh?
No, si jo estic amb en Jul, a mi no m'has de convèncer.
No. L'holandès és molt complicat, a més a més.
Clar. I diu, si teòricament hauria d'haver demanat la mà i no ho he fet, doncs alguna cosa ha passat. I és més, es veu que dies abans se l'havia vista en ella abraçant-se amb el seu ex-xicot.
Ah, carai.
Vale. Va sortir amb unes cartes aquí en Jules que tenia amagades.
Semblava tonto.
Al final en Jules va dir que no es faria càrrec del mini Jules i el jutge li va dir que a Elisabet que ho tornés a demandar-lo després quan tingués 18 anys el fill. Però bé, ja no
ho arreglarem després.
Sí, però amb 18 anys ja què vols.
Mare de Déu.
Vinga, va, seguim.
Perdó, eh? És que estic fa estona, que estic veient una foto.
Sí, dels germans Gasol. Jo l'he deixat aquí per si la veies.
No. Gràcies, eh? Jo crec que hem de punxar aquesta foto i ara sabrem per què l'Adrià no ha triomfat al món del bàsquet. Perquè...
O la perspectiva de la foto és molt estranya, o realment el germà petit dels Gasol...
Que és estrany perquè...
És petit, eh?
Fa cara de gran,
també. Sí, sí, sí. És clar, és que s'ho van quedar tots els altres dos, eh?
Sí.
Fa un metre menys que els altres, no?
Sí, és curiós, eh?
Deu és perquè estar... està dins la piscina.
Vols dir que no està ajupit?
Ell està dins la piscina i els altres són fora.
Ah, podria ser.
És que si no...
Perquè ens van nus, per la gent que no ho sàpiga.
L'estan xafant, li estan fent bullying.
Sí. Hi ha una bandera espanyola darrere, eh? És curiós.
No, estan, són en un vaixell.
Ah, vale.
I estàs obligat a dur la bandera espanyola.
Sí?
No, en Gasol és... No l'ha tret mai per res la bandera espanyola, Pau Gasol.
Vinga, va.
Vinga, parlant de demanar matrimoni, perquè parlàvem d'això.
Perdó, sí, hem fet un parèntesi molt estrany.
Ja sabeu que la gent cada vegada té més interès a gravar el moment en què un li demana a l'altre que es casin.
Sou molt pesats. I més... No.
Busquen ser els més originals i d'aquesta manera tenir més visites al vídeo en qüestió. Ara us llegiré tres situacions a la gent de Vilanova i la Geltrú en què un home demana matrimoni a una dona i no surt bé, d'acord? Jo només us ho dic. Una de les tres és inventada.
Sí.
D'acord? Les altres dues són reals. Per tant, anem a buscar la que és inventada.
Vinga.
Opció A. L'home omple l'habitació de globus i espelmes i acaba incendiant la casa.
Oi.
Opció B. L'home s'agenolla a un pont de Brooklyn i l'atropella un ciclista.
Hòstia.
I opció C. L'home li demana matrimoni amb paracaigudes i aterra bastant malament.
És que les tres són tan creïbles.
La primera i la segona són tan absurdes.
Dues d'elles han passat.
La C.
Anem a veure si és la C.
Quin públic avui al búnquer, tu. Tothom l'ha endevinat, eh?
Sí. Heu de saber que sí que existeix, que un home hagi demanat de casar-se en un paracaigudes, però va aterrar bé. És la diferència. Té dues cames senceres. El cas del noi del pont de Brooklyn va ser notícia perquè era molt evident que podia passar, perquè es veu que és molt transitat. I el cas del noi del globus, doncs mireu, va penjar 100 globus, va col·locar 60 espelmes, i la noia no va ni poder arribar a dir que sí que es volia casar amb ell, perquè tot era foc.
Cuidado,
molt.
En fi, tots els assistents avui al búnquer han endevinat les seves preguntes, per tant, tots podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Ep, avui tenim pack nou, el chimichurri, salsa barbacoa, romesco, allioli, això per fer les barbacoes aquesta primavera, aquest estiu.
Si la carn no surt bé,
exacte,
amb aquesta salsa ho camufleu perfecte, són ben bones. Se les endurà qui encerti la cançó de la Neus.
Aviam.
Ai, però no mai.
Bruno Mars, l'Olga. Bruno Mars, em saps dir, Olga, com es diu la cançó?
I think I'm gonna love you.
No, loving
com,
no,
Com era aquesta?
És la de Mariel.
Marry you. Doncs això ho ha endevinat l'Olga de Vilanova i la Geltrú. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.
Fer una pregunta. Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Aviam, anem a veure si em podeu ajudar. Jo tinc un jardí, vale? I resulta que hi ha un veí que té un esprer que és enorme, carregat de nespres, i una branca va parar al meu jardí.
Són teves.
Llavors, de qui són?
Teves.
Vinga, salutació.
Teves, ja està arreglat, teves.
Sí.
Com si vols tallar la branca i quedar-te-la, eh?
Sí.
Pots fer el que et doni la gana.
Sí.
Que no hi ha cap
tot el que entra a la teva propietat és teu.
Sí que ho rega l'altre. Oh, però és igual, si
doncs
entra...
Ve calculat més bé.
Ve calculat més bé.
I està, ha de reposar més cap al mig.
Nespres, m'encanten.
Molt bones. Les...
Hi ha gent que diu nisprus, eh?
Sí, clar, no, hi ha gent que diu unes bestieses. Sí. Recordeu que la meva iaia, les nectarines, els deia maricons, eh? Això era gros, eh?
Veritat, aquí nosaltres.
Vaig al mercat a comprar maricons, deia.
Perquè era això, que no eren ni préssec ni pruna. I era,
de veritat, eh?
De veritat. Aquella, jo crec que no, jo crec que la meva iaia no era sola, vull dir que no, la meva iaia ja era una senyora enginyosa, però
sí,
no crec que ho inventés ella.
No,
ja.
No, home, no.
Hi ha una generació que les nectarines els deien maricons. Mira.
Ja està, no.
Escolta, no passa res.
Ara no podem fer res.
Hem evolucionat, gràcies a Déu, ja està.
Sí, ara per sort se'ls diu nectarina. Que
ja està, que és el seu nom, no?
El seu nom, ja que està. Si els vostres veïns tenen fruiters, tot el que queda a casa vostra és vostre.
Sí.
Endavant.
Ja està.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, bueno, la Cristina de Barcelona es veu que ens ha portat una cosa amb un cistell.
Què ens ha portat la Cristina? A veure, Cristina, què portes aquí?
A veure, primer deia que no i després ha dit que sí.
A veure.
Què ha passat, Cristina?
Acostem-li el micròfon a la Cristina, perquè si no, no sentirem. Sí.
Ah. Passeu-lo endavant.
Tireu-lo endavant, sí.
Aquí.
Ets la representant de la Cristina, tu.
És la representant legal de la Cristina.
La representant legal, que és la Sara.
Sí, que se
sent perfecte, Sara.
Sara, si hi ha un micròfon, tu no pateixis.
Sí,
que
tenim un tècnic que fa la seva feina, també.
Sí.
Val, doncs, com que la meva mare no vol parlar,
no
ja
vol parlar.
D'acord, tu com et dius? Perdona, que estem...
Jo em dic Sara.
Sara, molt bé, ara.
No sé què ha portat, pa i sobrassada de Menorca.
Pa i sobrassada de Menorca?
Perquè de Barcelona.
Però no sou de Barcelona.
Jo sóc
de
Menorca.
Cristina, no parlis ara, eh? Que has dit que no,
Cristina, a callar, la teva representant legal.
Home.
La teva filla és de parla en nom teu.
A veure, Sara, què passa? Que tu ets de Menorca?
Vivim a Barcelona, però hem viscut tota... Però som de Menorca i llavors portem... sobrassada i...
Home!
Però, escolta, que ens ha...
Han portat aquí...
Diria que hi ha més pa que sobrassada,
eh?
Bueno, no em queixaré del regal, però...
No.
Bueno, ja, escolta, aquest pa fot una bona cara.
Aquest pa és de Menorca, també, o no? No, el pa és de Barcelona, eh? D'Horta, molt bé.
El pa és d'Horta.
I la sobrassada és de Menorca, envasada al buit, fa ben bona pinta.
Ostres,
sí, que em fa...
Això va molt bé, eh?
Raima, embotits artesans, Menorca.
Ens confirmen que és la bona.
És la bona, eh? Et dius.
Sí.
Molt bé.
Aquí, jo mentre no hi hagi enganxines de... sense... soc vegana o coses d'aquestes...
Soc
vegana.
Posa sobrassada picant, aviso, eh? Posa picant.
Doncs mira, està bé saber-ho. Escolta'm, què tal? Ara anieu a l'estiu, ara anieu a Menorca, no?
No.
No hi anireu, eh?
La gent, de Menorca a l'estiu marxa de Menorca.
És que no, per això...
És així.
No, ànims, sobretot.
La Sara, tu, Sara, ets estudiant d'història de l'art, diu aquí, eh?
Era, ja vaig acabar.
Has acabat la carrera.
Sí, és que, fins que arriben aquí,
sí,
des que demanen...
La gent des que demana per venir de públic fins que acaben venint passen moltes coses. Ens hem trobat
sí.
Gent que havien de venir en parella i han vingut sols.
I amb una altra parella.
Amb una altra parella.
I ja havien tingut temps de lligar una altra
sí,
vegada.
Sí, sí, sí. gent que va canviar de sexe?
Sí.
Que això no és una cosa que es fa d'un dia per l'altre.
No, en principi. No. Quan van venir i van demanar per venir eren un home i quan van arribar aquí eren una dona.
Sí.
Aquí la nostra amiga que era estudiant d'Història de l'Art i ara ja és llicenciada.
Felicitats.
Cosa que ens fa molt feliços.
Molt bé. Sara, esperes trobar feina relacionada al món de la història de l'art algun dia?
Suposo que sí. Bueno, de fet, ja estic treballant.
Ja està treballant. Es pot dir on treballes, on treballes, on treballes?
Al monestir de Pedralbes.
Oh! Sara, carai, molt bé!
Que el monestir de Pedralbes no sembla que s'hi hagi estat malament, no?
No!
Vaja.
Crec que no fa gens de calor a l'estiu.
Ah,
si sí, està bé.
Això és a Pedralbes.
A Pedralbes.
És a Pedralbes, sí, sí. El mateix no, Pedralbes,
molt bé,
sí,
molt bé.
I què, hi vas mirant una mica el que hi ha per allà al monestir?
Mirant, eh?
Una mica bé.
Quin és? No, per desconeixença, quin és el dia a dia? El dia a dia, quin és el dia a dia?
Què fas? Dia.
Sí.
Bueno, unes quantes tasques,
sí.
Bastantes.
Sí.
Però quines?
Bueno, coordino un equip de 12 persones.
Oh, carai!
Per què? Tantes, però què hi fan totes allà?
Bueno, has de mirar, no sé.
Ha de coordinar unes monges.
Sí.
Sí, hi ha una monja.
Oh, fan préssecs? Fan, no sé, galetes?
No, ja no.
Fan coses, normalment.
Ja no. Fan coses, sí,
sí?
Però...
Cusen coses pels toreros.
Cusen coses pels toreros?
Sí, t'ho
prometo. Ah, sí, les monges?
Sí,
fan
unes monges.
Unes monges cegues que feien trajes de toreros?
Sí, sí, per això són com són. Els havia...
Carai.
Unes colorines.
Escolta'm, aviam, sí, deixeu coses. Parlar la Sara.
Perdona,
que és, la...
és que sabia coses i aviam, els he hagut dit.
La Sara és el nostre contacte al monestir de Pedralbes.
Què feu al monestir de Pedralbes, aviam?
Què vols dir? Què feu?
Què feu? Home, què feu?
És que no és normal,
dia dia.
Tu, és molt normal, però què hi fas en un monestir?
Nosaltres des de fora penseu que un monestir
bueno,
no s'hi treballa.
Bueno, ve molta gent a visitar el monestir.
I tu què els dius? Uita, això és el monestir, eh?
Oh, i tant, sí.
Clar.
Visita guiada.
Bueno, no és el mateix veure'l sense coneixement, sí. Que algú t'expliqui, veus, aquest retrato d'aquí, el va fer no sé qui...
Mm. Hi ha retratos?
Hi ha de tot.
Pocs.
Bueno,
doncs bueno, veig que tampoc
pocs,
és...
Pocs.
No, ja està
no vol
bé.
Donar molta informació. No, veig...
ah, està, és un lloc...
Sí, és un lloc que hi pots anar i ja està.
S'ha de pagar entrada, entenc.
Sí, s'ha de pagar entrada?
Exacte.
Ah,
sí.
Exacte.
Qui és l'autoritat màxima al monestir de Pedralbes? És un mossèn?
No.
És el Sant Pare de Roma? Moltes preguntes.
Sí.
Ara dirà, no, és Isidre Fainé.
Imagina't, podria ser.
Podria ser-ho perfectament.
O Florentino Pérez.
No?
Encara podria ser més.
Ja està.
Gràcies. Bé, moltes gràcies pel pa i la sobrassada.
El Búnquer, el programa de ràdio favorit dels intel·lectuals catalans. I també el teu.
Bon dia, búnquerencs. Bon sóc el Marcos de Xile i volia fer-vos una pregunta. Fa uns capítols vareu dir que la gent petita hauria de tenir cotxes petits i la gent gran cotxes grans.
Sí.
Com ho faria la gent o les parelles de diferent mides? O sigui, per exemple, bueno, ara ja no, però la Shakira i en Piqué haurien de tenir cadascú un cotxe diferent o
crec que el tenien.
Un cotxe mitjà quan han de pujar tots dos? Què passaria amb els camioners petits? Haurien de tenir camions més petits també per ells?
Que
maco. I quin tipus de cotxe hauria de fer servir en Pere Aragonès?
Ah.
Au, moltes gràcies, que vagi bé.
Hòstia, en Pere Aragonès de camioner, quina gràcia.
Ah, sí.
Ostres, li haurien d'anar molt malament les coses.
Li passen aquelles coses que voten, m'encanta que
home,
li passi
aquell seient és meravellós,
home.
I encara no sé per què el seient de camioner no s'ha instal·lat ja a tots els cotxes.
Però fa molta gràcia veure des de fora, eh? Sí, de cop veus un senyor votant i dius, que bé que s'ho passi.
Sí, ell sempre es manté a la mateixa alçada.
Sí, no
el que vota és el camió.
Sí, m'agrada.
Pere Aragonès hauria d'anar amb un eixam.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
I llavors els que són gran i petit, el cardes a la vaca a l'altre.
El gran,
sí,
o el petit.
El gran, o el petit, depèn. Si és cotxe petit, cardes en Piqué a la vaca.
S'ha anat perdent el Sidecar, que era un model que a mi m'agradava molt.
Tens raó.
Sidecar, la moto amb
però
allò...
Però per què s'ha perdut?
Home, perquè
ha pinta
de ser una cosa...
S'ha perdut, jo crec, perquè s'ha queixat el de la... El que va al costat. El que va al costat ha dit prou, fins aquí.
Ja n'hi ha fart, home.
Però, quin pànic.
Clar, clar.
No, allò, és que agafa les corbes molt tancades.
Clar, vas molt arran de terra.
Sí.
No pots mantenir cap tipus de conversa. Estàs parlant amb el genoll del teu amic.
Sí.
Pots menjar-te un cotxe i ell seguir tan tranquil.
Clar. Sí, és veritat.
Fa molta por, allò.
Ara, millor això que el que he vist fa un moment, que hi havia una bicicleta que era un cercle.
Què vols dir, un cercle?
Un cercle de bicicleta era com un... Com seria?
Un cercle tancat,
un
com un tàndem.
Però molt, com un tàndem molt gros que és tot rodó. Ah, i no van enlloc,
però
clar.
Això no,
Però què és, bueno, això? És una bicicleta estàtica, al final, això.
Sí, al final sí, només et mous en cercle.
Vas donant voltes.
És ben curiós.
Sí, sí, sí. Sí,
no? Bueno, és que la gent... Doncs una vegada vaig veure... Mira, sortirà un programa temàtic, vaig veure en Pau Gasol baixant d'un cotxe.
Sí.
Ah.
Era un Nissan Qashqai.
Home, és prou gros.
Tenia el seient tan tirat enrere...
Oh, sí, sí.
Que no hi podia anar-hi ningú darrere. I a veure, el sortir era com esgarrifós.
A mi, no? A mi em passa amb la furgoneta de l'empresa, que a vegades l'agafa... Tenim algun treballador
que
és
alt, que tu,
és bastant més alt que jo, i llavors jo pujo i, bueno, és que... Si amb una mà estiro la palanca de sota, amb l'altra no arribo a agafar-me el volant per tirar endavant, eh? Ojo, eh?
Sí, fa pena de veure això. Sí, gent... Igual que fa pena quan ho fas en pujada, que intentes pujar
endavant... Que no pots,
Ai, sí! Sí, quin moment tan ridícul.
Sí, molt.
Déu meu. Un
desastre, per favor. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. A veure, el procés de clonar... Ah, espera, que m'he saltat el titular.
Ah. Però què n'ha passat? El procés de què?
Un laboratori rus anuncia que ha aconseguit clonar i tornar a la vida un mamut.
Què diu? Home, que bé!
Home, sort que l'he llegit, el titular.
Sí, no?
El procés de clonació s'ha aconseguit gràcies a unes restes de sang de mamut recuperades ara fa 30 anys a Sibèria. Amb aquesta resta s'ha pogut extreure una cadena d'ADN completa que, fusionada amb un òvul d'elefant asiàtic, el parent vivent més proper als mamuts, ha permès el naixement d'una espècie que portava milers d'anys extingida. Els científics que han aconseguit recuperar el mamut han explicat que, tot i que l'elefant femella ha mort durant el part, la criatura de mamut ha nascut sana. Veus?
Doncs mira.
Ha nascut orfe, però sana.
Però sana, ja anirem a veure el zoo.
Endavant. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.